Un altre punt de vista.
Minuts que passen ara mateix de les 11 del matí. Seguim avançant en aquest dilluns 6 de desembre. Mireu, el nostre planeta amaga tresors increïbles i de veritat, i que formen part doncs, de la nostra naturalesa. La Terra hi ha racons salvatges més impressionants que qualsevol. Em fa molta gràcia, dir-ho així. Qualsevol hotel de 5 estrelles, també salts d'aigua naturals que cap parc aquàtic és capaç d'imitar, i també paisatges volcànics que fan ombra als efectes especials de la millor pel·lícula. Olga Vallejo, bon dia de nou.
Doncs hola, sí, tots aquests tresors els expliquen amb un to divulgatiu i també en clau d'humor la Irene Cívico i en Sergio Parra en el seu nou llibre, Lugares Increíbles de Verdad, de l'editorial Montena, que pertany a Penguin Random House. El llibre compta amb unes il·lustracions també precioses de Lisa Moreno. I bé, si algú dubtava de per què és el nostre deure salvar el planeta, cada pàgina d'aquest àlbum hi trobaran un racó que mereix ser preservat, respectat i gaudit.
Doncs sí, ara mateix, aquí al Matí a Ràdio Estel, volem parlar d'aquest tresor, d'aquest Lugares Increíbles de Verdad. Després de treballar plegats, les noies són guerreres, les noies són de ciència, les noies van on volen, de les quals han venut més de 70.000 exemplars i ha estat traduït a diversos idiomes. Ara, aquest duet enginyós i divertit tornen amb aquest Lugares Increíbles de Verdad. Ells són la Irene Cívico, escriptora i apassionada de la cultura en general, que va guanyar el Premi Bitàcora al millor bloc de cultura i tendències. Què tal, Irene? Com estàs? Benvinguda.
Molt bé, bon dia a tots
bon
i totes.
Bon dia. I el Sergio Parra, que ell és escriptor i divulgador, editor de diversos mitjans digitals, també és col·laborador habitual a premsa i ràdio, i el podeu seguir, per ser, a Baker Café YouTube. Com estàs? Benvingut. Bon dia, Sergio.
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, gràcies als autors del llibre que vinguin, Olga, perquè sabem que avui és un dia especial, aquest dia de pont, i nosaltres doncs agraïm molt especialment que estigueu aquí amb nosaltres als estudis de Ràdio Estel. Clar, de fet, és un llibre, aquest Lugares Increíbles de Verdad. M'ha fet molta gràcia el de Verdad, que no ens ho creiem, no?
Bueno, saps què passa? És que els títols... Jo no sóc... No sé com...
És que Lugares Increíbles quedava muy...
Sí, no, a veure, jo tot el que faig ha de ser una mica així com mig broma, però si hagués posat un títol soso, no sé, crec que no hagués superat. I llavors vam començar, crec que l'editorial, i m'he oblidat de quin títol vam proposar, però recordo que el primer vaig pensar, no.
Jo hubiese puesto Lugares Increíbles de Verdad, pero de verdad.
També, pues, yo, mira, ese lo hubiese aceptado.
Però és un llibre, dieu, dedicat a les ments curioses.
Bueno, perquè clar, és que això és un altre, és que les dedicatòries, una altra cosa super difícil de fer. Crec que l'últim llibre que vam escriure li vaig dedicar al Sergio, imagina, ja era en pla, bueno, pues a ell.
Que no és tantos llibres que ja no sobra les dedicatòries.
No. Però sí, perquè realment és això, o sigui, a mi m'agrada... És important. Ara, a dia d'avui, no? Els llibres, i llibres així, doncs, que has de tenir una mica de curiositat, no? Per això, lo de les... curiositat de saber què hi ha... Però és que jo soc una persona molt curiosa, també. O portera, no sé, li pots dir les... curiosa, portera, tot.
Però sou un tàndem que funciona molt bé, perquè ho deia, soc molt curiosa, però en Sergio també és molt curiós, sap coses increïbles, ja sabem...
El Sergio és el llest, eh?
No sé.
Que ell és llest, coses.
Ho tenim clar, però jo crec que tu també. Però qui el segueixi a Baker Café doncs és conscient que sap coses que poca gent sap, no? Com decidiu canalitzar tot aquest coneixement fruit de la curiositat o d'haver llegit molt i d'haver escoltat molt, de saber molt al final per llocs increïbles i no sé, danses increïbles?
Bueno, básicamente Irene lo que me permite es saber explicar de una manera entretenida y agradable para todo el mundo esas cosas que a veces yo voy descubriendo a través de lecturas y demás. Como bien dices, a mí me gusta, me sorprende mucho todo. De hecho, este libro es cierto que es quizás una brújula para un mapa, ¿no? Para ir a lugares muy raros del mundo. De hecho... Voy a confesar que solo he estado en uno de todos.
Aquesta pregunta ve més endavant.
Sí. Aquesta la tenia en pendent, Sergio.
Pero también es cierto que es una manera, o al menos es el espíritu que yo siempre intento poner en todo lo que escribo, de mirar el mundo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que yendo a buscar la leche al supermercado, puede haber una gran historia detrás si te sabes fijar en muchos detalles que pasan a veces desapercibidos, ¿no? No hace falta ir a lugares lejanos para ver cosas curiosas, sino que estamos rodeados de curiosidades. Y más ahora que con el COVID no puedes viajar mucho, pues yo creo que también hay que alentar un poco el fijarse en las cosas cotidianas, ¿no? En las que están aquí al lado.
Es que el Sergio es una persona amb una... coneixement i una cultura infinits, no? Vull dir, jo m'he d'enfrontar això cada dia, o sigui, això, jo sempre dic que és una cura d'humilitat, no? Cada dia, jo sóc una persona, bueno, que em defenc, però clar, arribo a casa i dic, no, sóc una caca.
I escolteu, com va aquest procés de creació del llibre? És a dir, com us vau distribuir els papers? Què ha fet els guions? Bé, les il·lustracions són precioses, de la Lisa Moreno. Però com ha anat això? Quina informació ens dona també al llibre?
Clar, a veure, el Sergio és una... Ara ja, aquest és el quart llibre que fem junts. Ara ja, diguéssim que tenim una mica...
Ja teniu una mica...
La bicicleta engraçada. El primer el llibre va ser molt més complicat perquè el Sergio sempre diu que jo sóc Stanley Kubrick, vale, que em torno totalment, no sé com lo expliques tu.
Muy perfeccionista y de fijarse en cosas que yo sé que nadie se va a dar cuenta. Luego cuando o a lo mejor hay una persona en todo el mundo que dirá, "Oye, pues esto, pues ella sí, ella no, quiere no. que todo quede perfectísimo."
Clar, llavors ara la nostra manera més o menys, clar, el Sergio té tota la informació, és una persona que evidentment ell sempre m'ho diu que ell seria capaç d'escriure el llibre en una tarda. Jo no. I llavors doncs ell normalment fa, ell té tota aquesta informació, ell ja té molta informació guardada, no sé quantos, el Sergio té arxivadors i arxivadors i arxivadors de coses, i llavors doncs, jo sobre això, ell em fa una base, i jo llavors ja comença la meva bogeria de papers, intentar trobar més... Però jo sempre penso que ha d'haver més informació, i que m'estaré deixant alguna cosa, i llavors entro en una guerra contra mi mateixa.
I quan ho doneu per bo? Perquè m'imagino que al final, això que ell deia, no? Passa pel teu sedàs i ho fa més proper, més, ja. Més... la xispa aquesta,
básicamente,
no?
Eso ocurre cuando yo me peleo con ella, le digo, basta, ya.
I llavors ja està bé.
Ja està.
No, a veure, jo intento, això, bueno, a veure, més o menys intento, que no em fa gràcia. O sigui, jo sempre amb totes les coses que he fet, que ha de veure la gent, normalment, o sigui, coses que he fet més això, que ara el públic, gent que ho ha de consumir la gent, sempre el meu harem, per no tornar-me boja, és bo per mi, saps? O sigui, jo, a mi m'agradaria llegir-ho.
Val.
Llavors jo una mica, quan acabo...
Aquest és el check, no?, que podem dir, va, això ja està.
Clar, perquè diguéssim que el Sergio, clar, tampoc és... No es al Sergio le agradan las cosas que yo faig.
Además doy fe porque antes estábamos mirando un poco el libro para empollar algunas cosillas que nos habíamos olvidado y ella misma se estaba riendo. Qué bueno es este libro, qué divertido. O sea, que doy fe de que ella, hasta que no lo le gusta a ella, no se publica.
Quan ja us feu gràcia, ja és bo.
Ah, bueno, a veure, jo...
Bueno, ja sabem que la informació està contrastada.
No, clar. O sigui, és això, el Sergio... O sigui, no és que jo sigui tonta, però el Sergio és la persona una mica em diu, no, això sí, això no.
Clar, hi ha dades científiques, hem de dir el llibre...
Això mateix,
i, no?
Això mateix. Després, evidentment, la nostra editorial, la nostra editora, després passa una mica...
El control.
Per sobre... Però la veritat és que jo estic molt contenta perquè mai ens diuen això s'ha de canviar, em diuen què et sembla, no? I a vegades em sembla bé, a vegades no.
Clar. Són 15, no?, els lugares increïbles de verdad, sí. que podem trobar. Quin ha estat el criteri per triar els llocs? Perquè el Sergio ens apuntava que has estat en un, has estat a un lloc. Quin és, si us plau, vull saber.
Río Tinto.
Home, a Huelva.
Sí.
Ara en parlarem. Farem un petit repàs d'alguns d'aquests llocs, però quin ha estat el criteri de dir, va, aquests són els 15 llocs que han de quedar al llibre?
Bueno, és que això també forma part d'una bogeria meva.
Bueno, criterio geográfico, ¿no? Un poco sí. De todo. Abarcar básicamente todos los continentes.
Clar, la idea és que sortís almenys una cosa de cada continent i també va arribar un moment que vaig intentar que hi hagués també varietat de tipus de clima i de tipus de fenomen, no? També perquè si de cop parles de tres deserts o de... Pues, que hi hagués una mica de tot.
I que si algú s'està plantejant fer un viatge, per tots ells, no?, que tingui varietat, que digui... Clar, aquí.
Una mica de cada.
Va, doncs fem una mica un repàs, si us sembla.
Sí.
Va, anem-hi. Vinga, doncs fem una mica de repàs per aquells llocs increïbles. De veritat. Ens ho diuen així la Irene Cívico i el Sergio Parra en aquell llibre. Comencem amb el Salar d'Uyuni, a Bolívia, que de fet és el primer, no?, que ens trobem. El desert de sal que s'ha convertit en el més gran mirall del món. Quina curiositat hi trobem amb aquest gran mirall.
És que és un lloc enorme. Diguéssim que és com... No és una mina, no?
És la major reserva de sal del mundo, básicamente. Y una cosa que tiene muy curiosa es que cuando llueve, se forma una película de agua y entonces esto convierte la superficie de la sal en un reflectante. Entonces es como 6 o 7 veces más reflectante que la superficie de un lago. Es casi un espejo natural. Y es un lugar tan gigantesco que de hecho los satélites espaciales lo utilizan para calibrar sus instrumentos, para lanzar láser, por ejemplo, y calibrar la velocidad y la inclinación. Es decir, que desde el espacio este lugar se ve como un espejo en la Tierra.
Tal cual.
Ay, a mi m'encanta... Bueno, sí, jo no hi hem estat. És un lloc que, evidentment, m'agradaria...
Clar, tu perdona, clar, tu has estat en algun lloc?
Jo no he estat enlloc, home! Doneu gràcies que he estat a Barcelona. No, però clar, és un lloc que si mireu per internet, mireu Instagram, és un lloc molt instagrameable, que diu... La gent realment, imagina't, el que diu el Sergi...
Ahí has tot hoteles de sal...
Clar,
s'ha muntat
allà,
al voltant, no?
Et pots quedar dormint en un hotel de sal amb el teu sofà de sal i el teu llitet de sal. Que...
I ara que dèieu, si ho busques a internet, vosaltres quan viatgeu sou dels que us agrada saber on aneu?
Sí.
O preferiu que tot sigui sorpresa?
No. Jo
tot documentat?
Totalmente. Sobretot de restaurantes.
No, clar. Jo entro, evidentment, en una bogeria quan marxem de viatge de... He de trobar els millors llocs. Llavors em faig mapes, em faig Google Maps i tot jo.
Un altre dels llocs que també ens ha cridat l'atenció ha estat aquesta gran barrera de coral a Austràlia. I, clar, just en el text, perquè us pugueu fer una idea, els nostres oients, La megaciutat tan ben connectada entre espècies, dieu el llibre com un Facebook marí gegant. Els estudis científics asseguren que des del 1985, la gran barrera ha perdut més de la meitat dels seus corals, no? Clar, una altra pregunta, clar, és que és un llibre que també... és divulgador, no? I ens fem... Què hem de fer, no?, per deixar que la màgia de la naturalesa segueixi fent-la de les seves, no? També ens feu pensar, no?, en aquest llibre.
Bueno, es un tema complicado porque realmente, bueno, somos demasiadas personas en el mundo y evitar que los océanos se calienten por el calentamiento global es una cosa muy complicada hoy en día y entonces se están buscando soluciones tecnológicas. Por ejemplo, el tema de los corales... como bien dices, es casi como un Facebook. Es un lugar, es una ciudad donde se concentran especies muy diferentes que interaccionan entre sí y crean sinergias muy interesantes para poder sobrevivir. Sin esas ciudades vamos a perder todas esas especies. Entonces, una solución tecnológica que se está explorando actualmente es muy curiosa, que es imprimir con impresoras 3D nuevos corales e instalarlos en los océanos para que sean colonizados por estas especies. Sería un poco como si los humanos nos quedáramos sin ciudades, pues vamos a construir desde cero una ciudad con una impresora 3D gigante y vamos a alojar ahí a la gente para que pueda seguir hablando, interactuando entre sí, etcétera, etcétera, etcétera.
Wow. ¿Y funciona? ¿O ya lo han colocado?
Ya han colocado. Han hecho ya 3 o 4 pruebas y parece que funciona. Y en solo 1 o 2 años parece que muchas especies se adaptan a este lugar, a pesar de que sea artificial.
Doncs ja veurem d'aquí un parell d'anys què és el que passa, però tu deies, el lloc que he estat és el riu Tinto, sí. a Huelva, a Espanya, que és un riu que està aquí, però que podria estar a Mart.
Totalmente. És un lugar alucinante. O sea, visualmente es muy llamativo. Pero también lo es a todos los sentidos. De hecho, me dijeron, prueba el agua del río. Y la probé. Y sí, eso sabía a hierro puro. Era como meterse una moneda vieja, antigua, en la boca.
No se puede beber.
No se puede beber. De hecho, no hay casi ningún animal vivo. Porque el agua es muy ácida y mata a todas las especies animales.
¿La probaste?
La probé.
No, porque un tastet.
Un poquito. Y de hecho me dijeron, ten cuidado porque si te manchas con una sola gota de agua... nunca la podrás quitar de la ropa. Es para siempre ya esto. Y era como ver realmente otro planeta. Y de hecho, la NASA utiliza este lugar para hacer experimentos para explorar un poco cómo podría ser un río en Marte, por ejemplo, o lanzar misiones a Marte y ver cómo podrían dirigirlas.
Porque a la Terra, diguéssim que el lloc que més s'assembla a Mart, entre cometes... i és allà on ells fan proves, és Rio Tinto.
Sí.
És un dels mil llocs que fan proves.
Que bàsicament és un procés natural que és, bueno, por resumirlo mucho, porque es un poco más complejo, pero serían, hay una serie de bacterias que se comen el hierro que hay en ese terreno y luego expulsan una sustancia que acifica el agua del río y de alguna manera pues le da este tono rojo.
Com del vi, no? De fet, ho expliqueu al llibre, sí. No? Que té aquest color, sí, sí. O sigui, el riu es diu així pel color del vi, no?
Com si fos... Hay zonas del río realmente que parece vino, auténtico vino. Hay zonas no tanto, que son un poco más amarronadas y todo, pero hay zonas que es rojo puro, rojo granate, es alucinante.
Uau, també ens crida l'atenció, ja acabem aquest repàs, aquesta muntanya Erebus i la muntanya del terror a l'Antàrtida, que dieu, m'ha fet molta gràcia, diu, allà trobem els volcans bessons que amaguen els secrets de l'Antàrtida i en aquest continent no hi ha cap país. I poseu, cero patatero. Només viuen 10.000 persones a l'estiu i 1.000 a l'hivern.
Home, clar, és que tu... Com es pot viure? O sigui, l'Antàrtida té milions de rècords. El lloc més fred, el lloc més ventós, el lloc més sec... És increïble, clar, imagina't. Crec que la mitja són menys 50 graus. Vull dir, jo tinc fred a dia d'avui.
És molt llaminer, Nari.
Clar, crec que el rècord el tenen com que van arribar a menys 92.
Ho expliqueu, sí, menys 93 graus negatius.
Clar, vull dir, allà no viu res, no ningú, res.
Res.
I és curioso perquè, a pesar d'això, ni nieva... Ni llueve allí. Hace 2 millones de años que no cae, en algunas zonas no cae una sola gota de nieve ni de agua.
És curiós que és un llibre amb un format gran, no? Quan heu entrat per la porta heu dit, aquest llibre és gran, és gran. És gran, amb una edició molt cuidada, però el millor de tot que és per tots els públics. Per tant, no és que estigui pensat pels nens que tinguin ganes d'aprendre, és que els adults també aprenem i ens ho passem bé llegint-lo.
Aquesta sempre ha sigut una de les nostres obsessions. Ja passava amb les xiques, amb la trilogia de les xiques, no? A mi m'agrada escriure per tothom, per gent per totes les edats, que evidentment el nostre segell Montena dintre de Random House és un segell per més juvenil, no? Nens, adolescents, i d'aquesta és la idea, no? De que realment hi ha nens o amb els seus pares i sobretot doncs, el que diuen young adults, no? Joves adults, puguin començar a llegir això, però que realment gent com jo, gent gran, pugui dir, ostres, quina gràcia, perquè realment... És que la curiositat hauria d'estar en tots nosaltres, no? Sí que és veritat que, clar, el ser tan... Jo, us confesso, jo fins que no vaig tenir el llibre a la mà no vaig ser conscient de lo gran que era, per això vaig a tot arreu dient, que gran!
És gran, però que es pot portar a la mà, Ara sí, la gent no es pensi que necessita una carreta.
No, però per exemple, no. les xiques són guerreres, doncs era més un llibre...
És un format més petit, no?
Més petit, no? Llavors, a vegades saps què passa? Que psicològicament, quan llibres tan grans pensem que són per nens, o molt més infantils. I llavors a mi era una cosa que em feia una mica de por, perquè clar, després la nostra manera d'escriure, sobretot la meva manera d'escriure quan passo amb el tractor per sobre de tot el coneixement del Sergio, doncs a vegades, no dic paraulotes, evidentment, però m'invento paraules, per exemple. I clar, penso, ai, Déu meu, els nens, Déu meu.
Una mala influència, Irene.
Soc una mala influència.
Jo haig de dir que l'he pogut portar al baúl de la moto per tenir cap perfectament, i com deia la Olga, també és portable a la mà, sí que fantàstic. Nois, no sé si sabeu, però sempre en aquest un altre punt de vista, nosaltres encantadíssims que estigueu aquí, hi ha una contra. Esteu preparats?
Mm-hmm. Totalment. Anem. Tongo y
clar, fins ara hem estat parlant de llocs increïbles, però a l'ombra d'aquests llocs meravellosos sempre se n'hi amaguen d'horribles. I d'això doncs, en volem parlar en els propers minuts amb la Marta Jarque. Marta, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Irene i Sergio. Bon dia. Llibre xulíssim. Jo he de dir que he estat a un d'aquests llocs increïbles,
ah, sí?
De veritat. Sí, sí, és la cova de Waitomo, Nova Zelanda.
Que bonica!
Molt, molt xula, i m'heu donat moltes idees de viatges, no? Que també pot ser una bona excusa per comprar el llibre, fer una ruta a través d'aquests llocs fantàstics que descriviu. Com deia la Mercè, els propers minuts volem homenatjar racons de món que preferiríeu no haver visitat mai, perquè sabem que també existeixen. És un qüestionari molt breu, ja ho veureu, i l'hem titulat Lugares desagradables de verdad. Esteu a punt? En som-hi. Va, Irene, comencem per tu. El pitjor hotel on has dormit mai?
Uf, és que jo sóc molt senyorona, eh? ¿Tú te acuerdas de alguno que dijese yo aquí no...
Estuvimos una vez en Ámsterdam.
El de Ámsterdam.
Ah, m'encanta perquè la Irene ha de contrastar-ho, no?
No, però perquè jo sóc molt senyorona, llavors normalment a vegades jo aquí no dormo ni de conya. Però no, llavors és que... Érem molt joves, portem molts anys junts, el Sergio i jo, érem molt joves i no teníem tants diners, i recordo allò, el típic d'ofertes, no sé, d'alguna web, no? I de cop ens van donar com una habitació que era com el sòtano, però de passades les... Jo crec que no era ni el mateix edifici que l'hotel.
No, era l'edifici.
Soterrani. És allò que reserves una habitació a Booking i després quan te la trobes en directe dius, a veure, un moment, això no és el que jo havia reservat.
Clar, i a mi érem joves, imagina't. O sigui, t'anaves a queixar i s'haguessin rigut a la meva cara, vaja. Ara no dormo allà, ja us ho dic.
I tu, Sergio, què?
Uf. Yo soy bastante, ¿no?
Pues Sergio podría dormir al carrer.
Sí, això... no tengo mucha queja. Sí. Me parece una aventura más, luego para contar.
Val, per tant, no en destacaries a cap així especialment desagradable,
bueno,
potser?
Bueno, Brasil...
Ah, bueno, sí.
Ara tu, Sergio, hauries de contrastar amb ella.
Sí.
Aquí està sortint tot.
Exacte.
Sí.
Què va passar a Brasil?
Bueno, yo puedo dormir en muchos sitios, pero si hay cucarachas del tamaño de mi puño, no. Eso ya no me interesa.
Bueno, seria un mínim.
Y tuve que compartir la habitación con una cucaracha como esa. La pude encerrar en el baño, y ahí se quedó, y en el baño nunca más lo usé.
La convivència, per tant, no va ser tan terrible.
No, ja dic, cadascú tenia el seu espai. Ja, nunca más nos vimos.
Va, Irene, seguim amb tu. El pitjor restaurant on has hagut de menjar mai. Posa-la amb el cap.
Heu fet telepatia ara mateix, no?
No, perquè és el pitjor. O sigui, era tan greu que ens vam començar a fer fotos i tot. Rient-nos.
Què vau menjar? No ens digueu el lloc, però què vau menjar?
Sí, no, era
nada un...
No, realment.
No vau poder.
Típic dia que no sé d'on veníem, que era tardíssim, no? Que ja era molt tard, no estaven els restaurants oberts. I no sé com... Vam acabar a Hospitalet, però...
Ai.
Però més rotllo polígon.
Sí.
I era un xino, però de veritat...
Bufet.
O sigui, no us podeu imaginar el drama.
Ho vau tastar tot, suposem.
O sigui, no és que vam marxar sense...
El suelo era pegajoso.
Sí, vam marxar sense menjar, ens van cobrar com 20 euros per persona.
Home, Déu-n'hi-do.
No, una bogeria.
Jo crec que los camareros se reían de nosotros. Sí. ¿Qué hacéis aquí?
Sergio, ¿te encontraste la cucaracha de la habitación de Brasil?
Estava creciendo, se estaba haciendo grande para verme luego en Brasil.
Per tant, esteu d'acord i us heu posat d'acord, no? Aquest seria el pitjor lloc.
Ese sitio era brutal. O sea, hemos ido a sitios muy malos, pero eso supera cualquier cosa.
Va, i acabem... No? Quan viatges, també una visita de vegades obligatòria són els museus. Algun museu que recordeu especialment desagradable?
Saps què passa? És que al Sergio no li agrada molt anar a museus. Saps? Llavors, és una guerra que tenim eterna a la nostra vida. Llavors, intentem, quan viatgem a algun lloc, sempre anem a algun museu, però normalment són museus molt curiosos.
Ara, aquí...
Però llavors ens ho mirem amb molt... Mira, ara us diré. Ens ho mirem amb molt de... Llavors, normalment no ens equivoquem, perquè llavors triem un o dos i són
molt
museus...
Molt carabarraca, no? Dir aquest és on anem d'anar.
Però sí que és veritat. Més curiós...
Bueno, no, jo et diria, un que va ser com, ostres, no... quan hicimos el road trip por Estados Unidos...
Winchester.
Clar. O sigui, teníem molt clar que volíem anar a aquest museu. I
teniu poders telepàtics.
Bueno, és que portem més anys que la polca. Vull dir, ja no arriba un moment que no. Llavors, saps què va passar? Que teníem tot un viatge, vam estar 3 setmanes fent com la costa oest.
Que xulo.
Perquè són moltes hores, no? Llavors, però clar, al final acabes triant una mica doncs, cap aquí, cap dreta, esquerra, no? I vam deixar de veure llocs que volíem veure per anar a una ciutat que tenia un museu que va resultar ser un bluff. I llavors ens en recordarem sempre perquè allò que marques tot un viatge.
Però de què era el museu?
Una casa encantada, que és real, d'una milionària.
Bueno, de Winchester, a veure, la família de les armes. Sí. Doncs aquesta família...
És una casa que estuvo como 30 años construyéndose, creando pasillos y cosas para que los fantasmas se perdieran.
Perquè la senyora Winchester creia que clar, tota la gent que havia mort degut al que es dedicava a la seva família, que era a fer armes, ella creia que tots aquests fantasmes la perseguien, amb la qual cosa va anar fent trampes per la casa, hi havia portes que no obrien, parets que no...
Wow.
En resumen, la història és molt bonita, és molt curiosa, però després llegues allí i això és un parc temàtic...
Però malament.
Muy mal hecho.
I clar, sí que recordo com de dir, ostres, hem desviat tot el viatge, hem muntat tot això. De fet, la Olga, quan tu em vas dir, fa molts anys em vas dir, no heu anat a Monterrey al...
És veritat, a l'aquari de Monterrey.
Pues mira, entre altres coses, perquè clar...
Però mira, avui podeu explicar l'anècdota, per tant sí que va valer la pena.
Nois, estem... tan convençuts que aquest nou treball d'Irene Cívico i Sergio Parra juntament amb Elisa Moreno tornarà a ser un gran èxit i es convertirà sens dubte en un dels regals d'aquest Nadal. Gràcies per estar avui amb nosaltres, per haver-nos presentat aquest lugar és increïble, és de verdad, i que tingueu molt bon dia.
Moltes gràcies.